Entrem al cinema Paradís, hi trobem en Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, una de les pel·lícules mediàtiques que hi ha d'estrena aquesta setmana és la que fa referència a Miguel de Unamuno, que després suposo que ja en parlaràs, perquè és una pel·lícula que bueno, la veiem anunciada, els protagonistes també han passat per diversos programes, i bueno, és una pel·lícula que, com que té producció, m'imagino, d'una d'aquestes...
Efectivament, és el que hem comentat alguna vegada. A3 Media...
O Media Pro...
O Media Pro, bueno, Media Pro, per tant, perquè és una productora ja més independent, o sigui, més separada de les plataformes, diguéssim, que Antena 3 per una banda i Telecinco per una altra, doncs... patrocinen. Llavors, és clar, quan et trobes en que hi ha una pel·lícula que està produïda per una d'aquestes productores, és clar, a través de les seves emissores de televisió, doncs tu diràs, hi ha una gran promoció i un gran autobombo, que cosa que per altra banda és totalment lògica.
Mm-hmm. Molt bé, doncs en tant fèiem allò de les llistes que m'agrada fer, hi ha un diari, que dintre la seva pàgina web, és a 20 minuts, que altres vegades ja n'hem fet, que hi ha les 10 millors pel·lícules sobre la Guerra Civil. Aviam si en Jordi està d'acord amb aquest, que són pel·lícules interessants sobre el tema de la Guerra Civil Espanyola.
Te vull fer un comentari. No ha sigut un tema que hagi sigut molt portat al cinema, perquè així és com, per exemple... el tema de la Segona Guerra Mundial, sí, per part dels alemanys, s'ha portat molt al cinema parlant del seu problema amb el nazisme. Uh-huh. Aquí a Espanya hi va haver-hi una certa reticència a tocar aquest tema fins molts anys després.
Clar, perquè, de fet, les pel·lícules que veiem era quasi una exaltació. Raza i totes aquelles, eh?
Però esclar, durant 40 anys, sí, és igual com el Reich alemany, que era un gran productor de pel·lícules de cinema. Mm-hmm. Tenia una potent indústria cinematogràfica. No sé, per exemple, si recordeu La niña de tus ojos, una pel·lícula d'en Trueba, sí, aquesta pel·lícula t'explica la potència que tenia el cinema alemany i com els espanyols es aprofitaven per anar allà a rodar pel·lícules. Aviam, allò és ficció, però que realment és una bona manera d'entendre com durant aquests anys del franquisme se va aprofitar també en aquella època la potència de la producció alemanya. Però el cinema alemany, d'un temps cap aquí, no se n'ha avergonyit del seu passat i ha fet pel·lícules... No sé, jo ara recordo La vida de los otros, que és una pel·lícula excepcional sobre un fet bastant... que te'n podries avergonyir com era l'Stasi quan espiava en els seus propis compatriotes, no?
Sí. De l'Alemanya...
Oriental,
sí. Molt bé, doncs anem a aquesta llista, això ho voten el número 10, hi ha Soldados de Salamina.
Sí, bé, és que, esclar, qualsevol dels títols que me diguis, jo te podria dir que podria estar més amunt o més avall, perquè la qualitat fílmica de tots aquests productes no s'hauria de discutir, perquè el que s'hauria de prevaldre és la valentia de segons quins temes tocar-los, quan durant molts anys la cosa va estar, caram, semblava que estava tabú.
Sí. En el número 9, Pa Negre.
També. Mm-hmm. Clar, fixa-te que són... Moment, ja en portem dos, i les dos són adaptacions de novel·les que prèviament havien estat escrites sobre un tema determinat. Soldados de Salamina ja es basava en un personatge que va ser el fil conductor que després va desenvolupar la història, i Pa Negre no tant un personatge, sinó un paratge històric on doncs, la gent tenia una manera de viure acord amb les penúries que passaven en aquell moment.
Mm-hmm. Anem al número 8, és a Carmela. més de caire humorístic.
Ara des de la banda humorística, entre cometes, entre cometes, perquè ens parla d'una trup que es dedicava a anar... en fi, això és, era molt habitual, els titiriteros, o la gent que s'anava a les festes de poble i cantaven les cançons. És clar, en aquest cas tenim una banda d'aquesta gent que es dedicava a anar a les festes de poble en una època en què segons quin tipus de cançons no es podien cantar perquè hi havia els dos bàndols.
Mm-hmm. Ens anem ara al número 7, que és una pel·lícula de producció anglesa, Tierra y Libertad, una pel·lícula de l'any 1995 d'en King Lodge. Uh-huh.
Bé, el tema de la guerra civil espanyola també... en aquest cas, jo no sé si el guió original era d'en Ken Loach.
Jim Allen, hi posa. John Jim Allen.
Però no diu si està basat en alguna...
Història d'amor i amistat, heroísmo autòpic en el seno d'una secció de brigades internacionals davant de la guerra civil.
Exacte. Les brigades internacionals varen ser tocats en alguna ocasió pel cinema internacional a partir de novel·les. Bé, Por quien dobla las campanas és una de les novel·les més de Hemingway, que també està inclòs dins de les brigades internacionals.
El número 6 tindríem Les bicicletas son para el verano, en Chavarri.
Fixa't que hem estat repassant una sèrie de títols que tots el tema de la guerra civil hi és, però sempre a partir d'una història en la que transcorre durant aquell període. O sigui, aviam, toquen el tema de la guerra civil, però no directament, sinó que s'hi afegeix.
El número 5, La vaquilla.
També, aquesta és molt curiosa perquè, en fi, ens explica una història que vés a saber si quantes vegades es va repetir. El fet de que les persones que estaven a les trinxeres durant dies, setmanes i mesos arribava a un punt en què, esclar, estaven allà parats i la relació entre dos bàndols, com arribaves a saber quina era la línia en què per algun motiu feia que s'ajuntessin més que se separessin.
Mm-hmm. Després, perdó, La voz dormida, número 4. Aquesta no l'he vist.
Aquesta me pots fer algun...
Diu, el director és d'en Benito Zambrano, és de l'any 2012, i diu l'argument, en castellà, diu, igual que la novel·la de Dulce Chacón, en la que se basa, trata de la repressió franquista durante la posguerra espanyola a través de la vida de Pepita Maria.
Val, sí,
de Pepita,
sí.
Maria, Maria León. Que és la...
és una novel·la, tornem a lo mateix, aquesta ja parla de les conseqüències que hi havia la postguerra. Per tant, també és un tema que la guerra està present, però ja com a conseqüència d'aquella guerra ens explica el que passa a la pel·lícula, que ja ve d'una novel·la.
Bé, després el número 3 seria El laberinto del fauno.
El laberinto del fauno, una alegoria que la guerra civil és el punt on s'està desenvolupant la història, els arquetips i els típics dels personatges de la novel·la, de la pel·lícula, que fan que llavors ho converteixi en una mena de conte de fades, on la nena protagonista doncs, es relaciona amb tots aquests personatges a partir doncs, d'aquest pare, que és un militar ja típic de l'exèrcit franquista.
Després, amb el número 2, tindríem Les 13 Roses.
Les 13 Roses, aquesta història real. És una de les que m'estava esperant, per tant, aquesta sí que està basada en la vida d'aquestes noies que varen ser jutjades i condemnades per doncs, participar en accions que, bueno, que per molt bones que fossin, per el bàndol contrari, estaven considerades d'alta traïció.
Mm-hmm. Aquesta és el número 2, i la número 1, no sé si estaries d'acord, almenys és la que té més vots, és La llengua de les mariposes.
Bé...
no sé si tu l'haguessis posat com a número 1.
Ja t'he dit, en aquesta llista de 10... aviam, és que no té res a veure l'argument, el tractament i la manera d'enfocar la pel·lícula, La llengua de les mariposas, que Soldados de Salamina, i te dic la primera i te dic l'última. Com que aquesta llista està feta a partir de gent que ha votat i de la seva percepció subjectiva, no hi ha res a dir, perquè és una estadística popular, per tant, seria la més lògica. Però de les 10 que hem dit, qualsevol podria estar a la número 1 i qualsevol podria estar a la número 10.
Una gran interpretació com les que sempre havia fet últimament en Fernando Fernández.
Sí, la setmana passada parlàvem dels arquetips, dels encasellaments. Això fa que veiéssim com uns actors que en una època varen estar encasellats en un tipus de cinema, després es varen reconvertir, i uns convertint-se en actors dramàtics excel·lents i també en directors.
Bé, doncs aquestes són les 10. Després continuaria, bueno, més a La niña de tus ojos, Pájaros de papel, Por quien doblan las campanas, Viaje de Carol, Balada triste de trompeta, La hora de los calientes...
Totes aquestes també podrien haver estat dins de les 10. Passa que, clar, si això és una votació popular, sí, no hi ha res més democràtic que aquesta... també us hauria de saber el número de vots que hi van haver... clar...
Sí. Bueno, el número de vots són públics, perquè és que ara estan obertes, eh? Per exemple, la que té aquest número 1 té un total de 6.680 punts.
Ja. Esclar, el tant per cent que representa... En fi, és molt subjectiu, per tant, jo ja dono per bo que hi hagi aquestes iniciatives, perquè, com heu pogut veure, tot i ser un tema que no hagi estat tractat molt, i déu-n'hi-do els títols que hem repassat.
Bé, doncs tot això venia a compte del que ens explicarà ara en Jordi a les estrenes i la que en deia la més mediàtica. Bueno, quasi se la reparteixen, potser entra en Rambo i en Miguel d'Unamuno, no?
Evidentment, els informatius de cinema de les televisions obren amb les dues pel·lícules, o sigui, alguns obren amb el tema Rambo perquè és una pel·lícula nostàlgica, és una entrega d'una nova entrega d'aquesta saga que aquest protagonista va iniciar als anys 80 amb un èxit que en el seu moment va ser inesperat, com va ser Acorralado.
I no havia de fer ell el paper.
Era
l'últim, perquè ahir hi havia dos dels protagonistes en Peris Mancheta, sí, i en l'altre,
l'Òscar Jaenada.
L'Òscar Jaenada, en el Miguero, i diu que els explicava, el mateix Silvestre Stallone, que de la llista que hi havia, ell era l'últim, perquè tots els altres van dir que no.
És que abans d'Acorralado, qui coneixia el Silvestre Stallone?
Bueno, de Parroqui només el coneixia.
Sí, però és de...
I prou.
És d'una època molt semblant. I Rocky ja el va fer ell, perquè ell ja va escriure el
guió. Sí.
Per tant, que per cert és l'Òscar que té en Silvestre Stallone per el guió de Rocky. Però que me refereixo jo de que Acorralado, ell va aparèixer en el repartiment, perquè ara ja no sé si les conseqüències de portar a la pantalla Rocky van ser les que Acorralado, o gràcies a Acorralado ell va poder, però de la dècada dels 80.
També explica que ell va dir que sí, però amb la condició que li deixessin canviar el guió.
Acorralado era una producció que parlava d'un tema que també els americans els ha tingut molt ocupats, com és l'estrès posttraumàtic dels soldats que tornaven del Vietnam.
Se n'han fet unes quantes.
I la setmana passada comentàvem el de bons i dolents.
Sí.
Acorralado, els policies que acaben siguent els dolents perquè la simpatia del públic se'n va amb l'Acorralado. Però la veritat és que això va en funció de la simpatia del públic. I, esclar, evidentment, els guionistes i els responsables de la producció també influeixen perquè això sigui així. Ara arriba aquesta última entrega, que jo suposo que sí que serà l'última, perquè ja és el retorn a casa d'en John Rambo. Per tant, ja les aventures a la selva ja han quedat enrere, però el que no queda enrere és, són aquells, aquells fantasmes de, o els morts que la gent té a l'armari, que te, sempre te tornen i sempre te fan recordar el passat, i a vegades te'l fan recordar i t'hi fan enfrontar-t'hi. I què has de fer? Doncs tot el que tu ja coneixes i el que ja saps has de fer-ho servir per enfrontar-te a la nova situació que se li planteja quan ja ha tornat a casa seva. Per tant, i en aquesta pel·lícula que està ambientada a Arizona, surten personatges mexicans que per això, i com que hi ha una part de producció hispana, doncs en Peris Mencheta i l'Oscar Jaenada, doncs són dos de les cares més conegudes que acompanyen a Sylvester Stallone en aquesta última pel·lícula que es diu Rambo Last Blood.
Li preguntaven què tal era ell, diu si era molt de la broma, i diu no pas gaire. No pas gaire.
Doncs mira, és dels pocs actors que s'han també han fet pel·lícules de conya,
sí,
imitant,
sí, sí,
autoimitant-se i, sí, i autoparodiant-se. Vull dir que, aviam, evidentment, suposo que amb l'edat que té ja està una mica de tornada de tot, però, bé, en fi, així en les distàncies curtes, això ho sabran més ells que nosaltres, que l'han tractat.
Aquesta és una, i l'altra...
Mentre duré la guerra.
Mentre duré la guerra.
Bueno, doncs,
la...
doncs, és un drama bèl·lic, històric i biogràfic, perquè ens parla d'una època històrica del país, una època on doncs, una sèrie de personatges es van veure embolicats amb el que va passar aquell estiu del 1936, i que doncs, molta gent d'aquest país va haver de prendre posicions a favor d'uns o a favor dels altres. Evidentment, aquí tracta el tema de Miguel de Unamuno, rector de la Universitat de Salamanca, que en el moment en què això passa, doncs ell pren la decisió de que es posa de la banda dels revoltats. Perquè doncs ell era conscient de que la situació que el país vivia en aquell moment doncs era totalment inviable. El que passa és que després, quan va veient el desenvolupament dels fets, les seves conviccions van canviant. Aquesta és la premissa d'aquesta pel·lícula que doncs, porta al cinema Alejandro Amenábar, i que Carra Elejalde fa una recreació de Miguel de Unamuno extraordinària, perquè en Carra Elejalde el tenim molt encasellat en segons quin tipus de paper, i que sempre diguem que fa de Carra Elejalde. Doncs aquí està molt... és molt Miguel de Unamuno.
Aquí deia que l'entrevista, bueno, que d'allò també, que estava 4 hores cada dia de maquillatge.
No, és que...
I no me veia fins que no m'acabava, diu, no era Miguel de Unamuno. Diu, jo m'havia de veure i així me mirava al mirall i me veia ja caracteritzat, i després a partir d'aquell moment ja era Miguel de Unamuno.
Sí, sí, no, està. Hi ha una feina, una tasca de caracterització molt important, perquè la veritat... no, ja et dic, no és el Carra Elejalde que tots tenim al cap.
Bueno,
aquestes serien són les dues pel·lícules més mediàtiques de la setmana, i repassem una mica per sobre la resta.
Vinga.
Una animació per als més petits, en Baixa, és una pel·lícula alemanya d'animació, animació senzilla perquè els més petits ho puguin gaudir. El paper de sus vides, amb una francesa, amb una actriu que fa un personatge doble, una és actriu i a partir d'una intervenció quirúrgica de cirurgia estètica que surt malament, doncs han de buscar una solució per continuar amb el projecte, i troben una doble perfecta i exacta. El que passa, aquesta doble serà físicament perfecta, però de caràcter són totalment diferents. Això s'ha vist moltes vegades en el món del cinema. Hasta siempre, hijo mío, és una pel·lícula xinesa que toca el tema de la política del fill únic de les autoritats xineses. H0US3 és una pel·lícula sobre les noves tecnologies i de com un grup de companys d'universitat es troben en una casa al mig del bosc, i a partir d'una aplicació que un d'ells ha descobert de realitat augmentada, doncs comencen a tenir problemes i dels grossos. I acabem amb Senyor, una pel·lícula ambientada a la Índia, on te parla de les diferències entre les classes socials i els problemes que això representa per la relació entre una empleada domèstica i el senyor per qui treballa. I passem ja per sobre la programació del cinema Montgrí. Dora i la ciutat perdida és la versió cinematogràfica d'aquesta sèrie que tenia com a protagonista Dora l'exploradora,
una pel·lícula d'animació infantil,
però ara és en versió personatges reals.
Personatges reals.
I l'altra, La casa de verano, una pel·lícula dirigida i protagonitzada per la Valeria Bruni Tedeschi, que si us sona el cognom, doncs és la germana de la Carla Bruni, la que havia sigut primera dama de França.
La dona de Nicolas Sarkozy.
Ah, exacte. Doncs és un drama francès. I bé, amb això doncs hem arribat al final del programa d'avui.
Molt bé, doncs tanquem el cine.
Pràcticament ja despedeixo i faig la vela aquí a punt. Vinga, doncs.
Doncs molt bé, tanquem el taló.
La setmana que ve ens retrobem.
Jordi, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, adeu-siau.
Molt bé, doncs amb el cinema, com cada divendres, posem el punt i final del magazín El Més Calent a l'Aigüera. Us deixem ara amb l'informatiu que ens porta l'Abel i després amb el Zona Mixta amb l'Ivan García. No part res més. Gràcies que acabin de passar. Molt bon dia, gràcies per la companyia i l'atenció. I fins dilluns, adeu-siau. Tot allò que comença té un final. Tot allò que comença, ja ho sabem.